El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Seguim des de la plaça del Pi de Can Oriac en aquest programa especial en què estem descobrint tots els detalls del districte 3, el districte 3, ja ho direm bé, i també del nord de Sabadell, però volem celebrar els 20 anys de l'emissora municipal de Ràdio Sabadell, una ràdio amb vocació de servei, d'explicar tot allò que passa a la ciutat, a tota la ciutat, també als barris. I avui ens fixem en un dels programes que ha tingut sempre aquesta vocació d'obrir-se a la ciutat, i va ser, i sonava així. Manolo Garrido.
Des de les 4 i fins a les 7, tarda de ràdio amb Manolo Garrido.
Què tal? Bona tarda. Aquí estem, del carrer Doctor Puig.
El Manolo ja s'hi posaria. El Manolo Garrido, què tal? Com estàs?
Encantat de parlar una altra vegada davant del micro de Ràdio Sabadell. Emocionat.
Sí. Molt contents també de tenir-te avui aquí. Escolta, a més hem decidit convidar-te al programa en què fèiem barri, no? Vam fer Creu Alta fa un mes, però hem vingut a veure aquests barris del nord, no? I repassava i pensava i recordava, perquè vam compartir redacció, la tercera planta, doncs tots aquells programes especials dins dels barris, no? Aquelles festes majors. Era un dels teus objectius fent ràdio? Estar als barris?
Sí, totalment. Jo des del principi que vaig començar a fer ràdio, per mi fer ràdio al carrer era el més important, el que m'emocionava més, el que estava tenia més interès. Lògicament, des d'un punt de vista tècnic, no sempre era fàcil. Jo me'n recordo que la primera vegada que van fer la proposta de fer programes des dels autobusos de la TUS, el Manolo Guerrero, l'alma de Ràdio Sabadell, estàs loco, tio, però com vamos a fer un programa des de l'autobús? I llavors, és a dir, per mi sempre, i després quan van començar a fer programes especials amb motiu de les festes majors, la reflexió que jo vaig fer és, en lloc de que vinguin a la ràdio els veïns a explicar-nos, a fer les propostes de la festa major, anem nosaltres. I va ser una experiència que cada any anaven i compartien i va ser estupendo. I a més, tens l'oportunitat, com tu fa una estona, de palpar, d'escoltar directament el que és la realitat dels veïns, les preocupacions, aquest carrer, aquesta situació d'incivisme, si el parc, si s'ha de posar una placa, no s'ha de posar una placa, l'aparcament, en fi, aquesta inquietud. Jo penso que això és la manera de ser d'una ràdio i, més a més, d'una ràdio pública.
En aquesta plaça havies fet programes especials?
Hombre, aquí estava fent memòria ara venint caminant cap aquí, cap a la plaça del Pi, i clar, jo aquí he viscut moments molt emocionants des del punt de vista professional i personal. Jo me'n recordo que el meu perruquer estava aquí al costat, el Pedro Gerona, estava aquí al costat. La Luque, la Maria Mar Luque, té la seva acadèmia, sí. Aquí. Aquí, darrere on estem, hi havia un supermercados Manolo. Llavors, aquí he fet programes, he presentat actes...
I has fet pregons de festa major, no?
Aquí no.
Aquí no,
Aquí, a Can Oriac...
Això l'havies d'evitar a la Palmira.
A Can Oriac no. Però sí, he tingut l'oportunitat de viure grans moments, insisteixo, en un pla personal i en un pla professional. Amb aquesta configuració urbanística que té la plaça i la d'abans. La veritat és que la plaça del Pi és un lloc, com tants llocs de la ciutat, que forma part de la meva vida, de la vida, allò que diuen la teva banda sonora. Doncs la meva banda territorial és això, sense oblidar-me del barri de la Concòrdia, que és del costat, que és el meu barri de tota la vida.
Obrir-se als barris, obrir-se a la ciutat, estar fent carrer, també tenia unes dificultats, no? Tu deies les dificultats tècniques, però també, ostres, doncs estar aquí és més difícil, no?, que fer el programa des de l'estudi, suposa un sobreesforç, no?, pel conductor, pel productor, per la persona que prepara el programa, però per tu era un objectiu important, no?
Sí, perquè hi havia una complicitat absoluta, Hi havia una complicitat absoluta amb la gent que havia el programa, tota la gent que ha passat durant aquest temps que va estar funcionant tarda de ràdio.
5 temporades van ser o 6?
Vam estar des de l'any 9 fins al juliol del 2016, que em van acomiadar.
7, no?
Sí. Sí, 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 sí. I, si, si em permets, vull fer aquest aclariment. Jo no vaig marxar de Ràdio Sabadell, em van fer fora, eh? T'ho dic perquè algunes persones encara pensen. Doncs van fer el programa des de l'any 2009, la temporada 2000, setembre del 2009, penso que era el 7 de setembre, fins al juliol, juny, juliol del 2016. I al llarg d'aquests dies, de totes aquestes setmanes i anys, van tenir la complicitat, i en aquest cas dels tècnics, de l'Ulus Trill, de la Bea Aguilar. Salutacions, Bea, què tal, com està, guapa?
Està estupenda, ja t'ho dic jo, que està estupenda.
De la Rocío i sobretot de tota la complicitat i tot el recolzament del Manolo Guerrero, que me'n recordo que sempre... Ja, a veure, què has pensat ara? Què has pensat ara? I la veritat és que sempre les dificultats tècniques hi eren, perquè a més les eines que hi havia llavors no són les eines que hi ha ara, però hi havia la voluntat aquesta de fer ràdio parlant a la gent, de fer ràdio al carrer, per impregnar-te, per saber directament, perquè evidentment una cosa són les notícies redactades, unes notícies que t'arriben, els comunicats, i una altra cosa és el que et diu una persona cara a cara, i que plou, o sigui, i estàs al carrer, i fa fred, i estàs al carrer, i una persona t'explica i comparteix amb tu la seva inquietud, la seva felicitat. Per mi això sempre ha estat motiu d'orgull i satisfacció.
Si et digués un record del Tarda de Ràdio, de l'època del Tarda de Ràdio, amb aquella entrevista, amb aquell record amb el que et quedaria.
Carlos Núñez.
Aquelles connexions, aquelles converses, no?
Sí, Carlos Núñez...
Que ens ha deixat recentment, per això el Manolo fa aquestes...
Sí, el Carlos Núñez va morir el 5 de febrer de l'any 2021. Va morir de Covid. I el Carlos Núñez era un col·laborador diari que teníem a Tarda de Ràdio, cada dia, però cada dia de cada dia, menys una setmana que va marxar, va fer un viatge a Nova York, li van regalar la seva filla. Cada dia estava allà a les 4 de la tarda, perdó, a les 5 de la tarda, 5, 5 i mitja, 5, la Bea se'n recordava perfectament, i cada dia, de cada dia, de cada dia, de cada dia, de cada dia, parlàvem amb ells 20-25 minuts per telèfon, i sempre complidor i amb aquesta visió que feia del món de l'espectacle, amb el seu rigor, la seva manera tan senzilla però tan rigorosa d'explicar les coses. I llavors, si em dius un moment, més que un moment, tots, però em quedo amb... en Carlos Núñez, i evidentment el meu agraïment a les centenars i centenars de persones que al llarg d'aquests anys van tenir la possibilitat de compartir i jo aprendre molt, perquè afortunadament vaig aprendre de Carlos Núñez i del Pere Massaguer i de l'Àngeles Mañas i del Pere Cardona i del Xavi Andreu i del Xavi Rossell, en fi, vaig aprendre molt.
Clar, estem parlant molt d'aquests 20 anys d'aquesta Ràdio Sabadell, sí. Però tu ja havies estat a l'antiga Ràdio Sabadell, no? També,
sí,
no?
Jo vaig estar a l'Aiajos de Vint, en Ràdio Sabadell, que estava al carrer Convent, una miqueta més amunt d'on està la ràdio. Vaig estar, el primer programa ho vaig fer el 22 de juliol de 1986.
Memòria,
Total.
22 de juliol...
del 86, a les 12 en punt. I després, un programa que es deia El Parasol. I després, el mes de setembre, vaig començar el mes de setembre, feien el programa Les Radiantes Mañanes. I vam estar allà funcionant des d'això, des de l'any 86 fins a l'any 95, quan es va decidir políticament, l'Ajuntament de llavors, l'alcalde Toni Farrés, va determinar que la ciutat no necessitava una emissora i es va posar en marxa com ràdio, hi havia la possibilitat de posar en marxa una emissora municipal i per una decisió política es va decidir que no, de la mateixa manera que aquesta ràdio municipal hi és per voluntat política, per la voluntat política de l'equip de govern de Manuel Bustos. L'any 99 va al seu programa, va incorporar l'opció, la voluntat de que la ciutat hi hagués una ràdio municipal, i la ràdio municipal va començar a emetre en proves, però després d'una programació especial per la Festa Major el 7 de setembre del 2001. És a dir, jo afortunadament tinc aquesta experiència de treballar a l'antiga Ràdio Sabadell i després participar-hi d'alguna manera amb el naixement de la ràdio, perquè jo em recordo que era molt passat. Jo me'n recordo que a la campanya electoral de l'any 1999, jo llavors estava a Ràdio L'Hospitalet i feia un parell d'anys que em van presentar al Manuel Bustos, i jo li vaig dir, en el programa tienes que... La ràdio? Diu, sí, sí. Llavors s'ho va rumiant, i un dia em va dir, oye, lo pongo en el programa electoral. Digo, los programas electorales se cumplen, ¿eh? I sí, sí, ho va incorporar al programa, i això va ser una realitat.
I com va ser el naixement d'aquella ràdio? Què recordes de quan va néixer Ràdio Sabadell?
Recordo amb una voluntat tremenda, amb un esforç personal i professional de la Montse Costa, de la Montserrat Capdevila, que era la regidora que s'encarregava d'això, del Toni Ruiz, que va ser el primer director fundador, perquè clar, poses en marxa una cosa que no hi és, o sigui, no tens una història que diu fa uns anys es feia així, ara canvia, no, i llavors el Toni Ruiz, el Manolo Guerrero, una peça fonamental, l'ànima de Ràdio Sabadell, aquesta ràdio no funcionaria si no fos per Manolo Guerrero. I jo vull tenir un record especial avui i ara pel Manolo Guerrero. I evidentment després també la part no menys important que va fer el Marc Sabater com director de Ràdio Sabadell. És a dir, que ho vaig viure amb molta carinyo, amb molt interès, i després també amb una perspectiva que jo vaig tenir l'oportunitat de formar part des del principi del Consell Consultiu de Ràdio Sabadell, que era un òrgan, ara es feia reunions mensuals, on es parlava de la programació, en fi, recordo, des del principi vaig tenir l'oportunitat de ser allà, i vaig viure tot el naixement, tot el creixement, i hi ha un moment d'aquesta trajectòria...
T'anava a preguntar, i del Consell Consultiu, sí, a la redacció, com això, hi salta?
Això no... anava a dir-te, l'any 6 o l'any 7, no me'n recordo, el Marc Sabater, que també era bastant persistent, me'n recordo, amb un dinar, tu tienes que venir a la ràdio, a fer algun programa, i jo estava amb altres derroteros, havia aparcat el tema de la ràdio, estava de director de comunicació d'una empresa, i clar, jo no em veia per fer-ho compatible, no? Que sí, tot el que al final, i vaig començar fent un programa al 2007, un programa setmanal, que es deia Las Radiantes.
Recuperant, les
amb
mañanas.
El John Forrús de tècnic. I el Manolo Guerrero sempre, otra vez con esta historia aquí, tío, pero no se pueden poner las canciones en el estribillo, el sistema no nos lo permite, pero te lo tienes que traer... Bueno, una cosa tremenda. I vaig fer durant l'any 7, l'any 8, i durant aquest temps el Marc Sabater m'insistia, escolta, ¿por qué no fas un programa? ¿Por qué no fas un programa diari? I al final, a força d'insistir, i les meves ganes també de fer ràdio, jo vaig deixar aquesta activitat professional que tenia i vaig tornar a fer ràdio, i és quan es va posar en marxa Tarda Ràdio.
Com tu vas fer per estar tants anys sense fer ràdio? Perquè aquells que hem fet ràdio, fem ràdio, sabem que és un mitjà que enganxa,
patim,
no? És una forma de vida, no, al final?
Patim, entenc.
Sí, ja
t'entenc. Jo sóc conscient que jo quan escolto la ràdio no ho escolto com, jo què sé, com la meva germana o el meu amic Reinaldo, no? És a dir, no, inclús... Et diria, no escolto com escolta la ràdio el Juanma Peláez, no? De tant en tant, ell escolta la ràdio i sempre té aquest punt que tenen els fotògrafs, en aquest cas el Juanma, que agafa, però evidentment jo tinc un
gran oient, de Ràdio Sabadell, si ens està escoltant, que segur que ho està fent.
Gran persona.
Bon dia.
I de tant en tant està pintant a casa. O sigui, de tant en tant, o sigui, que pinta bien, pintor. Doncs això, escoltes la ràdio des d'una altra perspectiva. Però aquest temps que vaig estar fora de la ràdio va ser, o sigui, era agradable, però era una circumstància que jo trobava a faltar la ràdio. I al final...
Perquè què diries que té la ràdio, tu, quan has fet tants anys? Què diries que té? Què és el que fa que tingui
emoció,
aquest...
Emoció, sentiment. Per això, Mireia, si em permets, a mi em va doldre molt la manera que jo vaig sortir de Ràdio Sabadell. Perquè jo no vaig deixar la ràdio perquè... No sé, comences una altra etapa professional. Llavors, la manera que em van acomiadar d'una manera absolutament abrupta, totalment, això d'aquestes coses que han passat gairebé 7 anys i encara no acabo d'entendre. Com els gestors i els propietaris, bueno, els propietaris són la ciutadania, però a l'equip de govern de llavors, l'equip de govern d'Esquerra Republicana i de la Crida i l'altra formació política, no me'n recordo.
Unitat pel Canvi i Guanyem.
Unitat pel Canvi.
I Guanyem, també.
I Guanyem, precisament, i els gestors que tenia la ràdio, perquè, no a mi, van acomiadar a Laura Costa i van acomiadar a Manolo Guerrero. És a dir, per mi la sortida, si em permets, la meva sortida de la ràdio va ser desagradable per això, perquè no vaig voler deixar de fer ràdio, però bueno, això forma part de la història, i quan tu deies què és el més important de la ràdio, per mi, l'emoció. L'emoció i la complicitat, la voluntat d'acompanyar. Jo penso que una de les coses que no ha de perdre la ràdio, la facis al carrer, la facis des dels estudis, la facis en un format podcast, la facis en directe, la facis com públic, sense públic, és aquest element d'acompanyament, que no té cap mitjà. Acompanyament, perquè tu pots traspassar, pots entrar al cor, al cap, i això només ho té la ràdio.
I de fet segueixes fent ràdio.
Sí, bueno, jo jo faig ràdio, faig podcast, o sigui, faig ràdio que ho gravo i ho penxo a manologarrido.com i a totes les plataformes de podcast, manologarrido.com, i allà tinc el meu canal Trozos de Vida, Trozos de Ràdio, i continuo xerrant amb la gent de la vida, de les coses de la vida, ni més ni menys.
I ara fas aquelles entrevistes, entenc que fas totes les entrevistes que voldries fer, és a dir,
sí.
Ja no has de fer entrevistes que no et vingui de gust fer ara, no?
Afortunadament, Mireia, jo durant tot el temps que vaig estar a Ràdio Sabadell, ni a l'antiga ni a la nova, no vaig tenir cap problema de que volgués parlar amb no sé què o de no sé què.
I algú et digués que no ho podies.
O al contrari, no, a mi em venien propostes i tal, igual, però no, jo feia la ràdio que considerava, evidentment, amb la complicitat del director en el seu moment, del Joan Maria Solà, i després del Marc Sabater, i a la Montse Pérez menys, perquè la Montse Pérez ja em va obrir la porta perquè sortís, però és a dir que amb la complicitat i amb el recolzament dels directors. Però sí, feia a la ràdio que considerava que tenia que fer.
Sents la sintonia, no? La Bea ens està dient que s'acaba el programa, que anem recollint carpetes. De fet, ja tinc tots aquests nens aquí posats, la Raquel García allà al darrere, que comença al matí.
Què tal?
Per tant,
hola.
A nosaltres...
Un aplaudiment.
Molt benvinguts. A nosaltres el que ens queda és acomiadar-nos. Tornarem dilluns a partir de les 8 del matí. Acomiadem també tots els companys tècnics que han fet possible aquest programa, el Toni González, el Carles Roig i el Roger Benet, també la Beatriz Aguilar a l'estudi de Ràdio Sabadell, el Pau durant les connexions. Manolo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres per convidar-me i moltes felicitats.
I felicitats per la part que et toca, això et volia dir. I moltes
ràdio,
gràcies.
Ràdio, 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 ràdio.